Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Con la Niki la Batial, enamórate. Este rango de mujer hoy tú va a probar. Yo que rompo todos los temas... Tu...
Va, que continuem aquí el Fabricació pròpia. Ja sabeu que us preguntem, busques pareja speed dating? És un speed dating que estan al capdavant, entre ells Mireia Clemente, Núria Casas, Quim Casas i l'Ivan Campillo. Estàvem xerrant amb vosaltres. Jo no sé si us heu trobat algun espectador, Ivan, que hagi vingut a l'hora pensant-se justament que anava a veure... Bueno, que anava... a experimentar o a viure un speed dating de veritat?
No ho sé. De fet, ara ho diré.
La Núria riu.
Quan ens vam presentar a fer-ho per primera vegada en una sala més petita, el tècnic de la sala, el cap de sala, estava convençut de que faríem pujar al públic. I jo, clar, soc molt reticent a pujar al públic a l'escenari, perquè la gent, quan va a veure un espectacle, moltes vegades no vol participar, vol passar-s'ho bé i tal, i no vull espantar la gent. I tot i així, hi ha un parell de moments que la Mireia i la Núria doncs, fan participar al públic, però sense treure ningú a l'escenari ni posar-lo en cap...
En evidència ni res.
Es va quedar un de peu i vaig lligar.
Sí. Per favor, però...
Es va quedar una persona sola.
Sí, això us passa, perquè jo vaig anar divendres passat i dic, un solter.
Bueno, va ser aquell, o sigui, els d'abans la gent s'asseu superràpid, però perquè jo crec que tenen por que els traiem a...
No és real, doncs. No és real que només hi ha un solter.
No crec.
La gent té por.
Sí, clar.
Jo també m'assauria.
Canviarem el discurs, ja estic canviant el text. O sigui, perquè...
Per si de que la gent no aguanta.
Clar, perquè vas dient, ara, que s'asseguin els no sé què, sí. I aprofiten i s'asseuen tots ja.
O tenen masses defectes o és que la gent no aguanta.
Sí, tenen por, que es pensen que potser es pujarem, per
sí.
Això.
Ah, avisem.
Vosaltres coneixeu d'algun cas que hagi vingut algú a buscar parella, Quim?
Jo, precisament en un vídeo que vas gravar tu, sembla, no? Aquí l'Anna, que la tenim amb
que
nosaltres.
Que tenim l'Anna, no?
Sí, tu és l'Anna, que és la nostra...
Exacte.
Regidora, ajudant de direcció.
Hola, Anna.
Que és una passada, l'Anna. Doncs a una de les noies deia, ostres, em sento malament, perquè jo hauria d'haver trobat parella avui aquí, no?
Veus?
Em va fer molta gràcia que digues això.
Ah. Llavors sí que s'ho pensen una mica, eh? Vull dir que...
Home, l'obra fa reflexió sobre el trobar parella avui en dia i...
Malament que està al mercat.
Ah, sí.
I Núria, està malament al mercat o no?
Jo passo ja del mercat. Jo ja soy una mujer casada ja, amb fills. Però sí, jo ja em quedo amb aquest que tinc perquè no me la jugo. Amb aquest que tinc a l'Arnau, pobret.
L'únic solter que potser es va quedar en peu o algun solter que ens estigui escoltant, potser t'he pensat fer-se un compte a Tinder o anar a un speed dating es pregunta ara mateix si aprendrà alguna bona estratègia venint a veure la vostra obra. Què li diríeu? Que sí, que no? S'has de dir, bueno, potser...
És una obra optimista.
Sí.
Ni que sigui per veure la gent que està pitjor que tu, que quan dius, ostres, Déu meu, com estan els altres. Jo hi ha programes de televisió que els veig només per pensar, fixa't, doncs no estic tan malament, si aquest senyor té la meva edat, no? I surt aquí a buscar parella, està com una cabra, doncs jo, per què no?
Escolta'm, i potser s'ha de dir que està basat en cites reals.
Sí, també és veritat.
Són reals,
que és lo fort, clar.
La majoria de les coses que poso...
Jo puc ratificar que sí.
El que has dit tu, que et recordava la Samantha, que no és l'Argentina, és una persona real.
A mi em recordava la Samantha, la Mireia.
No.
Tu saps qui és, eh?
Una amiga comú nostra que va fer un curs de teatre amb nosaltres. No, que era d'Argentina. No. Això té a veure amb una suposada professora de cos en una escola, que no diré, on vaig donar classes en cert moment, i vaig entrar i vaig sentir perfectament, com deia, cuídate, que estás lordosando, sentate bien sobre los isquiones, i tal. I jo pensava, des d'allà dalt, com punyeta pot veure els isquions d'aquella noia? Saps, jo creuava per anar a fer la meva classe i vaig passar per allà. I pensava, aquesta des d'allà? Si jo des d'aquí no veig si els isquions està ben col·locada o mal col·locada, aquesta debe tener poderes. Vale, me'n vaig. I després vaig tenir els alumnes a la següent hora i els dic, aquella professora argentina, quan ha vingut a l'escola? I diu, no, si no és argentina. ¿Cómo? No. És que estuvo saliendo con un chico argentino. És que su novio es argentino, va dir. I em va semblar tan fantàstic que va dir, això ho trec amb una obra. Però això ho faig molt, eh? La majoria de gags d'aquests em venen perquè els he viscut directe o indirectament.
Perdona, el Johnny...
I el Johnny existió. Jo, quan tenia 18 a 20 anys...
El Johnny l'havien fet també,
és que
crec,
és lo fort.
Sí.
Sí, no? Sí.
Jo, quan era molt jovenet, jugava a futbol americà, que és una cosa molt rara, que vaig caure allà perquè vam acabar de l'institut uns col·legues i ens vam... Hacemos deporte, va, ens apuntem. I vaig caure allà, jo no havia vist futbol americà a la meva vida i tal, però bueno, vaig estar allà uns anys, vaig arribar a la selecció, vull dir que vaig fer la meva, i s'apuntava gent molt rara. Nosaltres érem un equip de Costellada, ens ho passàvem bé, eh? Vull dir que no... Però va venir un tal Johnny, i era el Johnny.
I era el Johnny.
I era el Johnny Diez. Johnny Diez.
Johnny Diez.
Ah, Diez. Así le llamaban las nenas. Això és real.
El Diez es por el cuerpo.
El Diez es por el cuerpo.
Sí, 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 sí. Oh, bona, Núria.
Va jugar 3 partits, em sembla, i era un desastre. I era... Ara això sí, es va inflar, es va tenir unes camigües així petitetes. I el...
I Johnny, si ens estàs escoltant, vine a veure l'obra.
T'estimem, Johnny.
Johnny, vine. Sí. Per cert, per tots aquells oients que ara es connecten, diuen, és que jo no sé, jo, a veure, què és un speed dating? Que, com ho definiríeu vosaltres? Perquè
sàpiguen... Bueno, cita ràpid.
Una cita ràpida. I què passa en aquesta cita ràpida?
Pues hi ha un temps concret, em sembla que són 5 minuts, em sembla, i tens 5 minuts per conèixer la persona que se't posa davant, i cada 5 minuts sona una alarma i t'has d'anar movent de taula i vas rotant. Ha de ser molt guai anar, jo vull anar.
És que, sí, sí, és que per favor, anem-hi.
Sí. Anem tots,
per preparar-nos al personatge.
No, inspirem una nova escena. Sí.
I com ho traslladeu al poliorama, això? Per als a veure,
hi ha dues parts d'obra. La primera part de l'obra, que és la part inicial, diguéssim, és la història d'un noi i una noia que tenen... Bueno, un noi. Un home i una noia que tenen problemes per trobar parella, vale? Que som les... amb qui empatitzaries com a espectador, no? Els eixos de la història, els que comencen la història. Llavors, cadascú té les seves circumstàncies. Jo he tingut una sola parella i no sé com... Què és internet? Bueno, jo, sóc jo. No sé lligar per internet, no sé com funciona res. I tinc un col·lega, que fa el Quim, que m'introdueix en aquest món fantàstic. I la Mireia ha tingut 50.000 parelles i totes han sigut un desastre. Vale? Té una amiga, que és la Núria, que l'ajuda a trobar. I llavors, l'últim recurs, diguem, tota la primera part, doncs això, tinc uns amics també, una parella que tot els hi va fantàstic, que conviden amb una cita ciegues i porten una amiga, que resulta ser aquesta noia argentina. Després, la Núria porta la Mireia al famós món del Tinder. Provem totes les coses. I al final, l'últim recurs és la segona part, que anem amb un speed dating, i allà és on ens trobem tots. I el Quim i la Núria a casa es fan 50.000 personatges a qual mas estrambòtic. Mm.
Perdoneu, i com us moveu? Perquè hi ha vegades que entreu per un costat, sortiu per l'altre, sí, però com mar de màgia. Núria, no, sí. Quim, vosaltres dos, sobretot.
La veritat és que...
Però hem... tu, Núria...
Sí. Bueno, i el Quim, ens hem desapuntat del gimnàs perquè ja ho fem tot.
Com ho feu? Jo,
és una marató, eh? És una marató corrent amunt i avall, i a vegades hi ha algun accident, almenys jo particularment he tingut algun accident. Però...
Ah, jo pateixo, dic, és que em posaré la roba d'un altre personatge i sortiré...
Perdona.
O sortiré mig vestida...
A mi m'ha passat això, eh?
Ja ho sé.
Sí. Tapa la roba d'un altre personatge... Oh! Que no em toca aquest, em toca l'altre. Canvi ràpid i arreglar-ho com es pugui. Sí, va passar.
No es nota, no?
Sí, no s'ha notat.
No es nota que sortim suant.
No, es nota. Però com ho fan, això? I tu també, Ivan, tens una escena al final. Que
corre,
dius,
fora, es corre.
Sí.
Jo li dic així.
Va corrent.
A mi, la veritat que hi ha el personatge de la Sara, interpretada per la Mireia Clemente, que segueix sense parella, s'apropa al Nadal, això et fa posar molt nerviosa, té aquesta sensació que mai trobarà aquella persona perfecta. Abans ho comentàvem també amb la Núria, eh? Bueno, si està molt malament al pati o no, però tu creus des del teu personatge de la Sara i també de la Mireia. Estem idealitzant un pèl massa el nostre príncep blau o no?
Home, clar, sí, o sigui, la parella perfecta no la trobarem. Sí, bueno...
Hola, Jordi.
Hola, Jordi.
No, però ni ell, o sigui, no... clar, no existeix.
El Jordi no està escoltant.
Convenim
que no
existeix, no?
No està escoltant, això.
No, seria molt naïf, però pensar que... Però tu veuràs algú que estimaràs molt, però perfecte.
No,
jo crec que al final és un personatge que pot ser qualsevol, o sigui, un supervivent de les relacions afectives.
Sí,
que és
sí.
Que unes vegades tu et fan mal a tu i unes altres vegades tu fas mal, i és la vida. I pues, no tothom és el perjudicat o el patidor, l'altre, tots som tot. I és pues, una noia que l'han deixat moltes vegades i altres ella ha deixat i...
De clar. Fet, la Mireia i jo fa tants anys que ens coneixem...
Quants anys fa que us coneixeu, vosaltres dos?
Des del primer any que vaig fer classes de teatre, crec.
Aquesta ràdio no existia.
No, sí. No, tu estora a Campo.
Jo havia treballat aquesta ràdio
a
la Rambla i aquí, sí, quan estava... No, a la Rambla, perdó, a Diagonal.
A la Diagonal estava a la Ràdio
Diagonal.
Sí.
Sí.
Jo crec que sí que existia quan...
Sí, home, sí.
Sí.
però el que volia dir és que amb la Mireia, clar, jo sí, estic casat de fa molts anys amb la Laura, i molt bé, i molt feliç, i el que diu la Núria, que no me quiten, no?
Me quedo com estoy. Em quedo amb la que m'ha tocat.
Que me quedo com estoy. Però amb la Mireia, clar, li he viscut moltes parelles, però moltes, moltes, i a qual més pintoresca...
Aquí venim a parlar dels personatges.
No, és que surt a l'obra, això. Hi ha molts comentaris que faig d'exparelles d'ella, que està exagerat. La història es tracta d'agafar una història real i exagerar-la, portar-la a la paròdia perquè tu puguis mirar-t'ho i no dir «soc jo» i deprimir-te, sinó «ostres, que pringat». I no veure que tots som igual de pringats, no? Exagerar-ho prou per distanciar-te.
Oye, pero que feliz Navidad, ¿eh?
Mira que jo pensava que les cites... Jo pensava, quan llegíem, deia, uah, tia, que he exagerat tot, però
no.
Quan he sortit de l'hora, la gent em parla, tia, a mi em va passar el mateix.
Sí.
I en sèrio, quina mala sort heu tingut.
Us passa això al públic quan sortiu?
Jo he tingut cites superavorrides, sí. Llavors. És que no tinc una anècdota que digui... Clar, jo escolto el meu tiet i dic, ostres, tu hauries d'escriure un llibre.
Sí.
Però a mi no m'ha passat... No m'ha passat mai de dir...
Jo l'altre
dia vaig quedar amunt, que flipa. No m'ha passat mai. Quina mala sort, tu.
Tot com el normal, perquè clar, si tenim la Sara i el Carlos, que són la Mireia i l'Ivan, que busquen parella, i a l'altre extrem oposat són el Javier i la Sílvia, interpretats doncs, per la Núria Casas i el Quim Casas, que sou el matrimoni perfecte.
Sí que ho som, sí.
Ho sou o no? Si existeix la relació perfecta...
A veure
podeu parlar tots, també. A veure, primer els protagonistes.
Sí, òbviament.
Què diem?
Hi ha molts matrimonis que es creuen perfectes,
sí,
però
després...
No, home, no.
Molts cops passa, que jo crec que els dos, el que dius tu, Núria, que es creuen perfectes, però després vas gratant, i ui, tan perfecte no som,
I afortunadament, coses... no? És que ser perfecte.
Sí. Seria un avorriment.
No, la cosa, quan vaig posar, perquè és d'aquelles històries que dius, home, no és ben bé, no busquen parella, són una parella estable, però els hi fem un seguiment durant tota l'obra i els hi vaig afegir fins tot un final, no?, per veure com acabava aquesta parella, perquè a mi m'ha passat, no sé vosaltres, però és el todo me pasa a mi, no? Quan tu estàs fotut, els altres estan molt bé. I és la sensació aquesta de el dia que et deixa la nòvia o que no trobes a ningú, trobes uns amics que es fan més petons que mai, que tot els hi va bé, que et conviden a casa seva perquè vegis el nen, que et fas una foto amb el nen i t'has de fer la foto amb el nen i fes-te la foto amb el nen i, cony, jo no vull fer-me la foto amb el teu nen, saps?
Saps, quan...
I reforcen, potser reforcen les coses que tu no tens.
Exacte.
Totalment.
Somos padres, tu nunca sabràs lo que és eso, no?
Clar. Llavors, poder fer una història...
Això és molt heavy.
...de tota la història, de buscar parella, de posar un exemple d'aquest món idealitzat, que a més és fals, és el que diu la Mireia, perquè perfecte no hi ha ningú.
No hi ha ningú.
Començant per nosaltres mateixos. Si no som perfectes, per què busquem algú perfecte? ¿Cómo era aquella frase que decías? Yo busco a alguien especial. Coño, uno normal.
Quiero uno normal, totalment
d'acord. Ja està, alguien especial, sí, con igual. Lo que cuesta, ¿no? O quiero salir de mi zona de confort. Coño, quédate, con lo jodido que está todo. Si encuentras una zona que estés confortable, quédate.
Quédate, que s'està molt bé, aquesta zona de confort. Deixeu-me dir que la Núria Casas, clar, tu ets influencer, Núria.
Vale, no, creadora de contingut, que és que influencer no m'agrada. Que clar, influencer m'imagino algú ballant, o algú sent supermono, saps?
Algú de TikTok, no?
Exacte,
estàs a Instagram. O sigui,
Instagram i TikTok, sí.
Instagram i TikTok.
Les dues.
I ara que dèiem aquesta relació perfecta,
sí,
no?
Sí.
Vull dir que...
Clar, jo tracto molt el tema de mares perfectes. I amb tota la ironia i tal, i clar, amb el personatge del Javier i la Sílvia, que és que m'encanta, aquests personatges són els meus preferits.
Sí.
O sigui, m'encanta, però els odio, saps? Perquè és com, és que és real. Jo vaig al col·le, vaig a buscar el meu fill, i totes les mares són, bueno, són meravelloses.
Núria de titular, m'encanta, però els odio, eh?
M'encanta fer-los per això, perquè els hi tinc molta ràbia. Però existeix gent així.
Guai.
Existeix, eh?
Sí.
És fort. Per cert, no sé si l'Ivan es va inspirar per fer l'obra amb el Carlos Sobera, amb First Dates, o no? Això...
No, perquè, com tu bé saps, moltes de les històries, almenys començades, o sigui, als principis ja les havia fet. Jo porto escrivint històries de comèdia i històries de parelles que es troben pues quasi 30 anys. Vull dir que, òbviament, no em serveixen les de fa 30 anys. El primer és...
Mira, bona pregunta, Ivan. Jo crec que l'has hagut de... Òbviament, per el context on estem, o sigui, les has canviat, perquè, clar, aquestes escenes sí que n'hi havia algunes que portaven molts anys, no?
Sí, no, a veure...
Les has adaptat.
La primera vegada que vaig fer una obra sobre històries de parelles es deia Contactos, i tu sorties.
I la Mireia també.
Eres molt jove, i a més, eren anuncis de diari. Aguanta. Anuncis de diari, no existia internet, no hi havia mòbils encara.
Sí, internet hi havia, no hi havia mòbils. Sí, però no hi havia les apps, les apps.
Sí, havia, no existien les aplicacions per lligar, no?
Sí, sí, i tot el món tenia cuenta corrent. Venga.
I què, i que llavors...
Fa molts anys, això.
Però ho has hagut de cap.
No, home, no, he fet una obra nova. O sigui, naturalment he partit de l'experiència que tenia d'escriure històries de parelles, d'algun personatge que, com el Johnny, com no sé què, i els he agafat i els he portat en aquest moment d'ara. Sí que també és veritat que no es pot fer el mateix humor que es feia fa 20 o 30 anys. I això és un altre debat, no? Hi ha uns límits de l'humor que avui en dia els posa la societat. És a dir, no et dona temps. Si dius una cosa que és molt agosarada o que vas en contra de l'opinió ben establerta de que no se puede hacer humor sobre según qué cosas, no et dona temps ja a demanar disculpes. I has de començar... O sigui, jo ja has de començar l'escena demanant disculpes, després fer el gag i després continuar. No sé si m'estic explicant.
Sí, no, però de fet passa. Hi ha una escena, no?, que comença així una mica.
Demanant disculpes.
Sí, sí. Ara no recordo ben bé.
Sí, sí.
És així, no? Sí, sí. Ara no recordo ben bé quina escena és. Podem dir que, si us plau, que estareu al Poliorama fins a l'abril, però déu-n'hi-do el tour que us espera fins pràcticament l'estiu que ve. Mira, no m'hi arribo perquè...
Sí, sí, mare meva.
Aneu a Santander, a Màlaga, que per cert ja estan exaurides totes les entrades per Màlaga, Madrid, València, Mallorca. A Mallorca, quantes representacions feu? En principi n'hi havíeu de fer una. N'esteu fent quatre.
Quatre.
Sí, a Mallorca, o sigui, dos dies, al Trull, dos dies, a Petra, dos dies. També anem a Valladolid, a Segovia, a Bilbao, a Granada.
Àvila.
Àvila.
Zaragoza.
Sí, i a la UCI també anem.
Sí, sí. Sí, sí. Alguns ens esperaran amb papers de divorci quan tornem.
Sí. Clar, perquè estareu els divendres, remarquem-ho, al Poliorama, i la resta, doncs, el cap de setmana fent tour per les Espanyes.
Sí, sí.
Que fort, sí, sí.
Jo, com que no tinc parella, doncs mira...
Soc
l'únic solter de la companyia, et creus?
No m'ho crec,
l'Anna no ho sé, Anna... També, mira,
però
som dos. Que
doncs escolta,
haciendo... Que guai.
Quina és la clau de l'èxit, Ivan?
Jo no, és que, a veure, no hi crec en l'èxit, crec en la feina. O sigui, tu vas treballant el Gus, un actor... Bueno, ara no me'n recordo com no és el Gus, per mi, que és molt famós, ha treballat molt a TV3. Sempre deia, quan jo acabava l'Institut del Teatre, quan jo començava ell l'estava acabant, i dinàvem al mateix lloc, i a vegades ens trobàvem, i em donava consells, i jo sempre escolto la gent més gran. I el Gus deia, bueno, això és com anar amb un vaixell, a vegades et toca remar, a vegades pots prendre el sol. I és així. Jo hi ha vegades que he sortit a telesèries de TV3 i he cobrat molts diners. He sigut milionari durant uns mesos, el qual és fantàstic. No? No. Milionari vull dir que no mires. Gastes i no mires. Vas a sopar i no mires. No penses, perquè saps que pots pagar tot. No? I això em va passar poc temps, però sí, he sortit al cor de la ciutat, o al laberint d'ombres, o a la riera, i et passa, i llavors estàs, i et surt tot, i fas tot. I després passes etapes que vius... sobrevius, o sigui, realment donant classes de teatre, fent cursos per infermeres, fent cursos per, jo què sé, donant classes a gent amb problemes, amb organitzacions que tutelen a gent que necessita ajuda. Mm. Fas qualsevol cosa, com tots els que estem aquí, no? I tots els professionals del teatre que ens estiguin escoltant saben què és. O treballes de cambrer, o treballes del que sigui perquè necessites. I llavors, clar, no vol dir que ara tens èxit i ara ja estàs aquí dalt, no. Vol dir que el món aquest és una muntanya russa. I vas fent. La clau, jo crec, per no tornar-se boig, és pensar que demà gira la truita, quan estàs molt malament. Perquè és que el món és així. Jo he vist grandíssims actors que no troben feina i gent molt mediocre que està muntada en el dòlar. I llavors, clar, a partir d'aquí... Però passa amb tots els oficis. Ara, el que m'està escoltant i és forner, em dirà el mateix. Dic, amb la qual cosa, jo entenc que passa tot arreu. El que passa que, clar, com és el meu, jo lo vivo más directamente.
Clar, Ivan, però és interessant el que dius, perquè moltes vegades s'ha plantejat això, no? Quin percentatge és de talent, de sort i de formació, no? En l'ofici d'un actor. Quim, no sé com ho veus tu.
Jo crec que està compensat, les tres coses, perquè, evidentment, el talent hi ha de ser, però jo estic totalment d'acord amb tot el que ha dit l'Ivan. Sí, jo l'estava escoltant i t'estava sentint...
Aplaudint,
que... Sí, 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 totalment.
Les orelles.
Silenci.
Ara, si tens la sort que el talent va acompanyat de la sort, és que és oli amb un llum, que això tant de bo tothom ens passés, no? Que hi hagués gent que tingués talent i que, a més a més, ostres, que la sort estigués... O que et valorés el talent, o que es valorés el que estàs fent en aquell moment. I mira, de moment podem dir que tenim la sort, no?, de poder estar aquí en el... I hem de dir també, jo també aprofito per comentar que el programa ens ha tractat de 10, o sigui, espectacularment bé, amb tot, des de la part tècnica, des de la part de la direcció, des de tot, absolutament tot, i estem encantats. I això és una sort, sí, tenir algú al costat així, no? Sí. I la veritat és que s'ha d'agrair moltíssim. Si aquí també li sumem doncs, que ens valorin si hi ha talent, no? Doncs estem més que contents.
Més que contents, per exemple, el cas de la Mireia. Mireia, tu vas haver d'anar a Madrid.
Ah, bueno, sí, estudiar, que podia haver estudiat aquí, eh? Però, bueno, no, vull dir, però per després sí que vaig anar aquí a fer el màster de l'Institut de Teatre i ja vaig tornar a estudiar aquí, però sí, sí, estudiar, bueno... Però si jo, doncs mira, aprofitant, sí que dic que el que sí que trobo a faltar són més ofertes públiques d'audicions públiques als teatres públics. Que en altres països sí que es fan audicions. Perquè com hi ha companyies nacionals i...
No ho sé. No ho saps, Ivan?
Jo
és complicat.
Quan era jove, quan era jove anava al Teatre Nacional de tant en tant. Un cop a l'any, anava allà, deixava el currículum, i et rebia un senyor molt simpàtic, i mirava les fotos i deia, ostres, tu ets guapo, eh? Tu podries fer de galant. I et quedaves així, i dius, bueno, ja la primera a la frente. Ah, és que saps què passa? Que, clar, els papers, no sé què... Ostres, ja et tocaria, eh? Ja et tocaria tu treballar, eh? Tu has fet moltes coses, ja et tocaria treballar aquí al Nacional. Clar, és com anar al metge amb una infecció que et digui, ui, hágaselo mirar esto, que deia l'Eugenio. Arriba un punt que ja em vaig cansar d'anar allà, perquè no sé com s'aconsegueix treballar en un teatre públic a Barcelona, no tinc ni idea.
I tu potser dius, jo només he tingut la sort d'una vegada he anat a un càsting de Nacional.
No, jo no he anat mai a un càsting.
Jo
he trucat, tu pots trucar, però perquè gràcies... tens el dret, com a català, que treballa i contribueix a Catalunya, de trucar allà, i llavors et reben, perquè hi ha un senyor que es dedica a això, que hi ha un càrrec, i llavors vas allà i li poses...
El currículum.
Sí, sí. I parlar amb ell i t'ha de rebre. Ah. I llavors, clar, bueno, vaig estar parlant i un parell de vegades ho vam fer. La meva dona sí que ha treballat al Nacional.
Podem dir...
Però a l'època flotats. Ara...
Ivan, menció a la gran Laura.
Sí, sí. Laura Sancho.
Laura Sancho.
Sí, sí.
Gran actriu i persona.
I tant.
Sí.
I mare.
I mare.
Sí, sí. Jo aquí va ser a través de l'Associació d'Actors, que també vaig poder... Si no, tampoc has d'entrar,
Sí, però allò va ser...
Vam fer un sorteig i...
Ah, és que és això, o sigui... Sí, no sé quants primers que es presentin...
Sí, sí.
I, bueno, jo, a part de tu, el Ferran Castells, per exemple, que és un grandíssim actor, va ser professor meu de l'Institut del Teatre. Jo l'he dirigit a La importància de ser franc, que feia el paper de Lady Bracknell, que va ser la millor Lady Bracknell que he hagut mai. I és un actoràs, és un senyor que porta tota la vida, ha treballat a De Güell de Goma... I es va presentar. I van flipar quan el van veure allà, clar, perquè és un senyor que no li haurien de fer càsting. Però són aquestes coses que... Per això et dic que no sé com funciona.
Clar, no sé com funciona, però és interessant que també tenim a la Núria. Tu, Núria, per el fet d'estar més visible, no?, en Instagram, has rebut potser alguna oferta...
Clar, ara, al final, les xarxes també són portes. A mi m'han ajudat molt en moltes coses que dius, ostres, pues, si potser no tingues els seguidors que tinc, hi ha molta gent que no li interesses de res, que és injust, també, perquè hi ha molts càstings que hem anat... I era en plan, quants seguidors tens a les xarxes? I és com, un moment, primer fes-me un càsting i luego hablamos, no? Però és veritat que t'obren moltes portes en oportunitats.
Exacte, o sigui, al final, et dona l'oportunitat. Aprofitar-la o no dependrà de tu.
Exacte, perquè al final, si hi ha molta gent de xarxes que ha saltat a la tele i és com, tio, vale, ok, tens seguidors, però no ets actor. Saps el que et vull dir? I, jolín, crec que també tu has de treballar molt. Jo a les xarxes estic també perquè vaig tenir sort. O sigui, jo vaig començar a les xarxes i és que vaig estar just en el moment, perquè no era la meva intenció dedicar-me a això, i mira, just estava en el moment i em va funcionar, i va ser com, que suerte he tenido, però també ho has de mantenir. Però sí que crec que les xarxes ara mateix són unes portes.
És una porta, no?
Clar, sí, sí.
Nois, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer, aquesta conversa.
Escolta, ho hem deixat molt a baix, però...
No, home, no.
Estem bé, estem bé, estem bé. Arribem a final de mes, mengem cada dia, eh?
Espera, que falta l'última pregunta.
Sí, sí, sí.
No us avanceu.
A veure,
l'humor, sempre... No? Sí. Ivan, si us plau, amb aquest speed dating, busques pareja, perquè en el fons el que voleu, no?, és que la gent s'ho passi bé, que rigui, ja, que és una comèdia.
Que desconnectin,
sí. Tio, per favor.
Jo crec que l'humor és terapèutic.
No?
I sí, molta gent i vindrà a veure, ja ens ha vingut a veure diverses vegades per desconnectar.
Repetit.
Sí. Sí, sí.
I, perdoneu, però jo reivindico molt l'hora que esteu, que és a les 11, a les 11 de la nit, perquè sí, és una bona hora. Aneu la gent que vagi a sopar abans,
clar,
no?
calma.
Plan de divendres.
Exacte, que sí, pots veure un amic, saps? Que vas, vens així, ja, divertit,
vens predisposat ja.
I a metro fins a les 2 després.
Clar, jo he anat a veure així moltes coses de l'horari 10:30 a 11.
Sí, no està malament.
I m'encanta. Sí, per això, per sopar abans.
Que aneu a sopar abans.
Fas una copeta...
Copeta tonta.
I mira, una altra per acabar. És que això mai es diu, allò de per acabar, perquè sempre surten últimes preguntes, però us heu trobat alguna alguna vegada algun comiat de solter o alguna, no sé, algun grup d'amics?
Bueno, la gent és molt espontània, de tant en tant va sortir
què?
Aquell...
Sí, què van dir la setmana passada? Ho vaig sentir des de dintre. Van dir alguna cosa, no? És un bon partit o no sé què van dir?
Sempre hi ha esporàdics.
Mireia.
Son muchos años que llevo con él, ¿no?
I un altre, soy un partido que te cagas, va dir un. Perquè se n'enreien, perquè quién está soltero, quién no sé què, i l'altre va aixecar i algú va riure. Què passa? Que jo soy un partido que te cagas.
Sí, sí, això ho diu la gent i se'n valentonen.
Ai, Déu meu. Mireia Clemente, Núria Casas, Quim Casas, Ivan Campillo, moltes gràcies, eh?
A tu.
Gràcies a tu, a vosaltres.
Ja sabeu, el Poliorama fins a l'abril podreu veure Busques parejas speed dating. Que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
¿Qué haces?
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Els diumenges a un quart de nou del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De dos quarts de tres a sis de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Batega el pit, ai, qui canta, ai, qui plora, ai, qui riu. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit. Del carrer, germans de llengua, germans de llengua, germans de llengua.
Va, 4 minuts que passen de dos quarts de cinc de la tarda. El Fabricació Pròpia ha arribat al moment de parlar de llengua catalana. Quina il·lusió tenir-lo de nou aquí a l'estudi, mestre.
Molt bé.
Què? Mira el micro. És que saps que... Mira, que ha vingut la Mireia. Sí, si el ara? Pot pujar una mica més. A veure, ara?
Sí.
Perfecte. Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, ara estem parlant amb la Núria Casas, diu influenciadora, no, creadora de continguts.
Sí, a mi també m'agrada més. Creació de continguts, perquè no sé si influencio gaire.
Oh, i tant. Lingüístic del moment, en Josep Maria Virgili, com ja sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Koiné i Cercle a Vallcorba. Com va anar al País Valencià?
Perquè ens cal... va anar molt bé, sí, sí. Va ser un, tot un goig. Participar a l'acte que vam fer...
Recordem-ho divendres passat.
A Agullent, amb el Joan Montpou, amb el professor Casanova i amb la Dolors Requena, companya de Koiné. Va estar molt bé, sí, sí. A més, va venir moltíssima gent. Hi havia una cinquantena de persones. Uh-huh. Sí, que això no, a vegades... trobes que costa que la gent assisteixi als actes, no? I va estar molt bé.
Va estar animat. Avui volia fer una mica de recull. Volia sí. fer una mica de...
Sí, sí.
Vol fer una mica de recull, no?
Sí, sí, està molt, molt bé que en parlem, no? Perquè, és clar, ens van demanar algunes coses, com, per exemple, que a vegades d'aquí... vist d'aquí el Principat, doncs el País Valencià es veu com molt llunyà, no? Mm-hmm. Com si... com absent de la catalanitat, no? I, esclar, això no és així, no? I ens demanen, per exemple, doncs, que hi anem més, per començar, no? Que hi anem més, perquè hi ha gent, doncs, que se'n van al Japó o a Tailàndia, que està molt bé, anar al Japó o als Estats Units, i a la millor no han estat mai al País Valencià, no? I això a vegades és una pena. Qui diu no han estat mai al País Valencià, podríem dir també a les Illes, podríem dir Catalunya al Nord, no? És a dir, conèixer el propi país, no? Uh-huh. Perquè el País Valencià l'hem de considerar també com a part del nostre país, com a part dels països catalans, no? I ells això una mica ho demanen, no? Tant del punt de vista físic com també sí. del punt de vista, podríem dir que... no ho sé, que de tenir relació, no?
Però ara mateix, mestre, el català tampoc és que estigui... A veure, li pregunto, al País Valencià, en quin moment està?
Veiem.
Perquè el tots som conscients de la situació si política
surts,
que...
Si surts de la ciutat de València, segurament que també de Castelló, d'Elx i de Alacant, el català és universalment present. Esclar, vull dir, a Otos i a Agullent, doncs a Xixona, a Xàtiva, doncs tothom parla en català. És que pràcticament tothom parla en català. Hi ha alguna excepció, com és normal, perquè hi ha gent de fora, però doncs tothom parla en català. Vull dir, no... El català és vivíssim, no? És molt viu. L'únic que sí que el procés de degradació de la llengua, això que a mi tant em fa patir, no? I que sempre me n'esclamo, no? Que és la degradació de la llengua, que vol dir la castellanització de la llengua, uh-huh. Allà és més avançat. És a dir, ells, la situació del català allà, d'aquest punt de vista, del punt de vista de la castellanització, doncs és com estarem aquí, d'aquí posem-hi 20 anys, no? Perquè aquí tampoc la castellanització no té aturador, perquè cada vegada es va acastellanant més la nostra llengua, no? I és d'això que m'exclamo, no?
Però Déu-n'hi-do, 20 anys, que van 20 anys per avançat al País Valencià.
Per dir algun número,
no? Però per fer-nos una idea.
Això no es pot, sí, sí. No es pot calcular, no? Això m'explicava el Joan Montpou, l'amic que ens va...
Que va presentar, que va moderar, no?
Sí, 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 que ens va convidar. Diu, ell té una farmàcia a l'Olleria, no? I deia, quin mot? Ah, sí, diu, una polilla, no? És a dir, va haver de cercar, però va trobar gent gran allà a la seva farmàcia, o a la seva farmacia, que sí, que recordaven que se'n deia una arna, no? Aquí, en canvi, suposo, quan dic que sí, vull dir aquí el Principat, doncs, en general, la gent no diu polilla i diu arna, no? Però diem molts altres castellanismes, no? A banda d'això, el parlar valencià té algunes perles que aquí hauríem de restituir, no?
Com per exemple?
Com per exemple, doncs, el verb llevar, aquí la gent sempre diu treure, i hi ha contextos en què treure és incorrecte, que s'ha de dir llevar, no? Jo no em puc treure l'abric, me l'he de llevar, no? Treure és una cosa que és dintre,
però això no es diu, això,
fora.
Clar, mestre, però això de dir... Jo em llevo l'abric, jo no ho he escoltat mai, eh? Però no, però que està bé
no
que...
No ho he sentit
no ho he sentit, no ho he sentit.
Doncs és perquè deveu haver parlat amb poca gent de les Terres de l'Ebre.
Sí.
Perquè les Terres de l'Ebre es diu també, es conserva.
Sí.
I això que a les Terres de l'Ebre encara no hem arribat al País Valencià, no? Però a les Terres de l'Ebre la gent es lleven les coses, que és diferent de treure-les, no? I és que és allò que dèiem, no?
I llavors,
hem de parlar més també amb gent d'altres territoris. Vale. Això també és importantíssim, no? Perquè això que em dieu, és que no he sentit mai, no he sentit mai, perquè poques vegades potser has parlat amb gent de les Terres de l'Ebre o amb valencians, perquè si parléssim més amb valencians i amb gent de les Terres de l'Ebre, el verb llevar, que aquí ha quedat reduït a llevar-se del llit, que és correcte.
És que és això?
Sí, sí, aquí ho hem reduït a llevar-se del llit, perquè, clar, a tu et lleves del llit, no et treus cap a una altra banda, sí. No? Doncs, però, en altres coses, en altres contextos, també s'ha de dir llevar. No?
Quins són els contextos? Mira, aprofitem, a veure...
Quan una cosa la separes de tu, una cosa que la tens enganxada, la separes. Llavors, la lleves. D'acord? En canvi, treure és una cosa que és a dintre i la portes fora. Per exemple, aquí, aquesta cadira que tinc aquí, si la portéssim allà al vestíbul, la trauríem
de
l'estudi, no? Val. Però l'abric te'l lleves, no el treus a fora. Simplement el portes enganxat al cos i te'l lleves. Una punxa que t'has clavat, te la lleves, per exemple. No? Ah, i també tenim el llevat aquí. El llevat, perquè se n'hi diu llevat, perquè es lleva de la pasta de fer el pa d'un dia, es lleva per a l'endemà. Mm. I per això se n'hi diu llevat. No se n'hi diu tret, ara m'ho invento, no? Un mot que té un sinònim, que és rent. El País Valencià del llevat en diuen rent. Un mot que, per casualitat, el vaig sentir en aquests dies, no?
Ara jo crec que ara està dient sentir, però... Creu que també hauríem de llegir més els clàssics? Perquè també ens ajudi una mica perquè potser dius, que jo potser no tinc proximitat.
Els clàssics, i quan dic els clàssics vull dir els clàssics medievals, els hauríem de llegir més. I aleshores veuríem que el català en aquella època era del tot uniforme. Era del tot uniforme. Que les diferències que veiem avui són absolutament modernes, no? I, esclar, els clàssics medievals, la majoria són valencians. Mm. És a dir, Tirant-lo Blanc el va escriure en valencià, Joanot Martorell, Curiale, Güelfa, és anònim, però se suposa que el va escriure en valencià, Sor Isabel de Villena, Jaume Roig... etcètera, etcètera. La majoria són valencians. Clar, també en tenim que no. Tenim Ramon Llull, no? Etcètera. Tenim Ximenis. Bé, Ximenis va néixer a Girona, però va passar també la vida al Montaner, que va néixer a Peralada, però també es va moure pel País Valencià. Però vull dir que els clàssics els hauríem de provar de llegir. No? Seria bo de llegir-los. I llegir-los en versió original. Això sé que és dificultós, perquè el català medieval, quan t'hi enfrontes per primera vegada, costa força. Costa força precisament perquè coneixem poc la nostra llengua. De fet, el mal d'origen és que coneixem poc la nostra llengua, no? Sovint es fan adaptacions, no? S'han fet adaptacions de Tirant-lo Blanc a la llengua moderna, no? I aleshores et pots divertir amb les aventures que passa en Tirant i la Carmesina, que s'hi tiren amunt, s'hi tiren avall, no? Però és molt interessant veure aquests textos en la llengua original. Uh-huh. Que aleshores és on es veu el valor de la llengua, no?
I abans quan parlava de fora de la ciutat de València tothom parla en català.
Sí, 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 sí. Nens, grans, tothom, sí. No?
I aquesta afirmació que no es creu ningú que valencià i català no són la mateixa llengua?
Això no s'ho creu ningú. Que no siguin la mateixa llengua català i valencià. És a dir, fins i tot la gent més anticatalana que n'hi ha, sí, sí. No? El que n'hi diuen els blaveros, potser ells defensen que són dues llengües, però en el fons ni ells s'ho creuen, perquè és com negar una evidència, no? És com dir que a les 12 del migdia és de nit. Vull dir que si vas dient a les 12 del migdia és de nit, això no s'ho creu ningú. És negar una evidència, perquè això m'ho van recordar, jo ja m'ho pensava, no? Però m'ho van recordar els mateixos companys valencians que diuen no, és que això és que no ho nega ningú. Una altra cosa és que a ells els agradi dir valencià, però això és qüestió només de noms. Hi ha moltes llengües que tenen dos noms. És a dir, la nostra llengua té dos noms, català o valencià. No? Català és el nom, com si diguéssim, oficial, amb què es coneix internacionalment, però si n'hi volem dir valencià, doncs no passa res. Vull dir, ara aquest programa, doncs aquest espai el fem en valencià. No hi ha cap mena d'inconvenient, això. Hi ha moltes altres llengües que tenen dos noms. Mira, el castellà mateix. Hi ha qui n'hi diu castellà, hi ha qui n'hi diu espanyol. Sí. El neerlandès, hi ha qui n'hi diu neerlandès, hi ha qui n'hi diu holandès.
I com ho explicaria a vos? Perquè sí que és veritat, ara sortim una mica de guió, però... No, perquè està bé. No, però... O sigui, quin argumentari diríem per tota aquella gent que cregui que el valencià i el català són llengües diferents?
Home, és que tot se diu igual, pràcticament. Tot se diu igual. A més, no cal estudiar valencià per parlar amb un valencià. És que és una evidència. De la mateixa manera que una persona de Valladolid pot parlar amb un peruà que parli castellà, no que parli quechua, sinó que parli castellà, i no cal que estudiï res. Poden tenir una conversa, es podrà trobar amb algun mot que el peruà, el de Valladolid, potser no l'entendrà, i li haurà... A nosaltres també ens pot passar això, no? Que digui, per exemple, rent, i no sàpigues que rent vol dir llevat. Això pot passar, no? Però això no significa... Que no puguis mantenir una conversa, no? En canvi, proveu de mantenir una conversa amb un portuguès. I trio, a més, la llengua portuguesa, perquè és una llengua molt acostada a la nostra, no? Però seria una conversa bastant dificultosa, no? Perquè és una altra, llengua, no? Perquè és una altra llengua. Per tant, a més... Com ja he dit, si reculem a textos antics, aleshores les diferències s'esborren del tot. Les diferències entre els diferents dialectes actuals, no? Perquè, esclar, en català antic d'aquí del Principat també dèiem llevar. I ho demostra que diem llevar-nos del llit i ho demostra que parlem del llevat de fer el pa. No? Això demostra que també dèiem llevar a tot el territori i que si ara no diem llevar és perquè ho hem perdut. No? El mateix passa amb el verb eixir, una d'aquestes altres perles que hem perdut, el verb eixir. Però, en canvi, tots els apartaments de l'Eixample tenen eixida. Mon pare sempre va dir sol ixent. Per tant, el verb eixir fa relativament molt poc, és a dir, un segle tot estirar, que va desaparèixer del Principat, no? Vol dir que abans, un verb que ara on es pensa així, és sortir dit en valencià. Això no es pot dir mai, que perquè, a més, sortir i així, com passa amb llevar i traure, volen dir coses diferents.
Treure, sí. No? Jo no sé si vos vol alguna cosa més o afegir sobre aquest tema, el donem...
Home, que la gent és molt amable, que us aconsello que visiteu la Vall d'Albaida, que vam estar a Otos...
M'ha agradat molt aquest consell.
A vam estar a Otos, una vila d'uns 400 habitants, molt petitona, plena de rellotges de sol. No? Sí, sí, és la vila dels rellotges de sol. Podeu anar a Cala Senyoretes, que és l'hostal on ens vam hostetjar i del qual vam parlar el divendres passat, en el programa de divendres passat, que van ser molt amables a la gent d'aquest hostal, que em van cedir un despatx per poder estar allí per poder participar al programa tranquil·lament, no?
Què, anem cap al truc o no?
Anem.
Va, anem. Sí. Que arribem en punt. Mestre.
Sí.
Truc per saber...
Molt.
Quan hem de parlar de massa, molt...
I gaire.
I gaire.
Bé. Bé, començaré per molt i gaire.
Va.
I acabat massa i gaire, no?
Val.
Perquè són com si diguéssim dues parelles, no? Que comparteixen una solució. Molt no es pot dir mai en una oració negativa. És a dir, en les... Jo puc dir, per exemple, és un exemple molt imaginari, perquè amb la sequera que tenim serà molt imaginari, no? Ha plogut molt. I si vull dir la cosa contrària, diré no ha plogut gaire.
Val.
Que no ha plogut gaire és equivalent a dir ha plogut poc. D'acord? No podem dir no ha plogut molt. No ha plogut molt, això no és català. És a dir, en una oració negativa, o sigui, quan una oració amb un molt la gires i la converteixes en negativa, automàticament el molt s'ha de canviar per un gaire. No? Per exemple, fa molta calor. Si vols dir la cosa contrària, hauràs de dir no fa gaire calor. Punt.
Punt. Ja està.
Així de
simple.
Si ho
dius en negatiu...
El molt se canvia per gaire.
Gaire. Val.
D'acord? Aleshores,
anem
al massa i al molt. El massa vol dir que en sobra, que n'hi ha un excés. Si no volem transmetre la idea que en sobra, que n'hi ha un excés, hem de dir gaire. No? Per exemple, plou poc. I sempre trobaràs algú que dirà no ha plogut massa.
I tant, sí, què us diu això?
Doncs, en aquest cas, és no ha plogut gaire. S'ha de dir no ha plogut gaire, no? Perquè no ha plogut massa seria possible, lingüísticament. És a dir, no, així com abans he dit un molt en una oració negativa és del tot rotundament incorrecte. No, no, no ha plogut massa podria ser correcte.
I quan és correcte?
Doncs que diguéssim, no hi ha hagut inundacions. Massa no ha plogut. Perquè no s'han portat els ponts dels rius i de les rieres, per tant, massa no ha plogut, no ha plogut massa. No sé si l'exemple s'entén.
Ens pot posar un altre exemple?
Sí, per exemple, no t'acostis massa al gos, que et pot mossegar.
Val.
No? És a dir, no t'acostis en excés. És a dir, massa ha d'equivaler a un en excés, exageradament. No t'acostis massa al gos, no? Clar, llavors a vegades es diu no és aquest nen no és massa bon estudiant.
Sí.
Home, no s'ho és mai massa bon estudiant. És a dir, a vegades, tot i que lingüísticament sigui correcte, surt una frase absurda, perquè mai s'és massa bon estudiant. Per tant, hem de dir, en aquest cas, no és gaire bon estudiant.
Val.
No? M'he explicat en el cas de les inundacions?
Jo crec que sí. Jo crec que ha quedat clar.
És a dir, si diem que no ha plogut massa, vol dir no hi ha hagut inundacions. no hi ha hagut inundacions, no ha plogut massa. Perquè si hagués plogut massa, voldria dir que com que ha plogut massa, hi ha hagut inundacions. Però no n'hi ha hagut d'inundacions. Per tant, no ha plogut massa. No? Això seria possible de dir-ho, no? Ara, si simplement volem dir que ha plogut poc, hem de dir no ha plogut gaire. Potser aquesta seria la manera més entenedora de dir-ho, no?
Jo crec que ha quedat clar.
Doncs això.
Fem una, perquè hi ha una altra... És veritat que moltes vegades també ho diem, eh? Per la setmana vinent.
Per la setmana vinent, sí. Perquè proper és un castellanisme d'aquests que hi ha al diccionari. Un mot que a la gent li costa de dir proper, però si en castellà no diuen propero. Com pot ser que sigui un castellanisme? És un castellanisme per imitació.
I pròxim? Que... Pròxima?
No, pròxima és correcte. Pròxima és correcte. Ah. I següent també és correcte. Per exemple, perquè...
Va, que ens quedi clar, sí. Mestre, això.
Això?
Sí, sí. Ui, va, anem-hi, sí.
Si són indicacions de temps, normalment diem la setmana que ve, la setmana entrant... la setmana següent seria correcta. Següent vol dir que ve a continuació l'un de l'altre, no? El tren, que et diuen pròxima estació, i a la millor ha sortit d'aquí de Sants, i la pròxima estació Sant Vicenç de Calders. Home, jo gaire pròxima no la veig, no? Perquè jo més aviat diria que hi ha uns quants quilòmetres, sí, no? Sí. En aquest cas, haurien de dir següent estació, per exemple.
He dit no gaire, eh?
Sí, ara pròxim, el mot pròxim, és un cultisme internacional i és del tot correcte. Val. El que passa que hem de dir pròxim quan realment siguin coses pròximes, no? I proper sí que és un castellanisme, sí, proper, de totes.
No es pot dir, o sigui, no es pot dir mai.
No s'hauria de dir mai proper.
Mai.
S'hauria de dir que ve, l'any que ve, sempre dèiem l'any que ve. Ara la gent diuen l'any proper, perquè proper, sí, és la imitació de cercano.
Fem una cosa. Pròximament.
Pròximament
arriba el butlletí informatiu.
Sí. Tot i que jo no diria pròximament, diria aviat.
Ara això estarà ben encaixat. Va, vés-te, Virgili, que m'ajudarà, que ets a explicar una cosa a l'oient. Anem, Paula, anem. Mestre Virgili, aquesta tardor ha anat a Montserrat?
No.
Doncs ho hauria de fer, perquè s'hauria d'endinsar en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya.
I anar moltes vegades, eh?
Home, ja m'ho crec, eh? Sap, i com hi ha anat? En cotxe, en tren?
Normalment hi he anat amb cotxe. Sí.
Amb cotxe.
Sí, sí.
Clar, és que si vas amb cotxe, pots aparcar gratuïtament a Monistrol, després pots agafar el cremallera, que és aquesta via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari.
No he pujat mai al cremallera.
Home, però això no, un dia hem de pujar junts.
No, he pujat al funicular. A tots dos, eh?
Ah.
Tant el que
un dia
va a Sant Joan com el que baixa per anar a la Cofa Santa.
Clar.
El funicular sí, però el cremallera és que no funcionava, eh? Durant molts anys no va funcionar.
Bueno, però ara sí que funciona.
Ara sí,
eh?
Ja ho sé.
I és un tren sostenible, mogut per energia solar, accessible, amb aquestes vistes panoràmiques, que fa que la teva experiència a Montserrat comenci ja només amb aquest viatge.
Ho haurem de fer.
Ho hem de fer, i ho fem plegats. Si és que queda molt per fer, mestre, molt per veure, molt per viure, i sobretot ens queda molt Montserrat. Va, que arribem al punt de les 5. Què volia afegir?
No.
No, sí que ho pot afegir. Ara estem en directe, eh?
Estem en directe, mestre?
Sí, sí. Què? Què he dit malament?
Fer il·lusió.
És
una castellana de fer il·lusió.
Ah, sí?
Sí, sí. Fer goig.
Això em fa goig.
Exacte, sí. Això no significa que el mot il·lusió no sigui correcte, eh? El mot il·lusió és
correcte, però en aquest context no.
No, clar, perquè una il·lusió, sí, és una cosa que tu la mires i t'enganya. És a dir, tu veus el que no hi ha realment,
sí,
o una esperança vana, no? Per exemple, em vaig il·lusionar amb aquella noia i al final em va rebutjar, per exemple, no? És a dir, tu tens unes esperances que no es compleixen, allò ha estat una il·lusió, no? O mires una cosa, et sembla al carrer de Fortuny, al Museu de les Il·lusions, que no em sap greu fer-ne propaganda, que hi ha allà unes fotografies que et fan veure el que no és, no? Això són il·lusions, hi ha les il·lusions òptiques, no? Però això no té cap mena de relació...
Però em fa il·lusió estar amb vostè? Amb vos, no?
No, et fa goig.
Em fa goig.
Perquè no... Sabeu que em fa il·lusió no lliga amb els significats reals del mot il·lusió.
Ui, és que...
Perquè il·lusió és una cosa enganyosa.
Mestre, tenim tantes coses per aprendre.
És que el català és molt castellà.
Ara sí que el tenim res a tocar al butlletí. Mestre Virgili, gràcies.
Molt bé, disposem.
Vinga, va, notícies i tornem.